La setmana passada ho avançàvem al ritme santcugatenc. En aquest capítol ens hem reservat un espai ampli per poder fer un recorregut d'un grup que sentim molt santcugatenc, molt de casa. L'hem vist en directe, hem seguit cadascun dels seus èxits amb moltíssima alegria i hem punxat els seus singles. Recordes aquest? Va ser el primer que van punxar a Ràdio Sant Cugat des del seu primer àlbum. Preparant aquesta entrevista, de fet, i fent una cerca pel nom, han sortit notícies i notícies i moltes notícies del grup. Entre ells, entre elles, el 2014, fa just 2 anys, quan la Porta dels Somnis anunciaven una aturada indefinida de la formació. Fa uns dies, de fet, van posar a la venda Essencial, una compilació dels seus temes més sonats, i per això aprofitem per a fer un recorregut musical amb els germans Saltó. Hola, Jaume, i hola, Oriol. Què tal? Com
hola,
esteu?
Hola, Jessica.
Hola, molt bé.
Feia temps que no escoltàveu aquesta versió, sí. Ara deies, Oriol.
Sí, perquè aquesta és del 2005, que és la primera, i el 2009 en vam fer una altra, una segona versió diferent. I clar, sempre és la del 2009 la que acabes escoltant, i em va fer molta gràcia.
És que la compilació Essencial, quina heu posat? L'Enèsima Cançó d'Amor, la segona versió. La versió ja més madura, no, diguem?
Sí, la que... Bueno, clar, això va ser... Clar, quan aquesta cançó realment va tenir èxit.
És el primer disc, el primer single,
i va funcionar molt bé, i les ràdios els va agradar molt. I com que la continuàvem posant, ens va semblar bé el 2009 fer-li una... Bueno, fer una segona visió d'aquesta cançó. I és la que es va quedar, que és la cara, doncs, també més sona, no? Però ara m'ha fet molta gràcia escoltar aquesta primera versió i dius, bueno, és xula.
Està bé. És d'aquelles cançons que t'enganxen, sí. Les tens al cap. Com hem decidit fer un recorregut musical, perquè ja teníem ganes, ho teníem pendent, i ara és el moment idoni, per això he agafat la versió de Com un indi a la terra.
Uh-huh. El primer
àlbum, 2014, però el vostre inici va ser el 2001, no? Amb un grup de versions. Va, sí. Fem un recorregut, sí, a la Porta dels Somnis.
Sí, un grup de versions que ens deien Virginia Band, uh-huh. No? Que també la cantaria la Virginia, doncs.
Sí, és veritat, no, que no se'ns oblidi la Virginia Martínez la veu, vosaltres també a la composició i a les guitarres, i fèieu versions i la cosa anàveu fent temes, sí, propis i funcionava.
I com a grup de versions, per exemple, vam estar a la Sala B de Ludegas tots els divendres durant 2 anys seguits, vull dir que no... Vam fer 100 actuacions a Ludegas fent aquestes versions, perquè havíem treballat moltíssim.
Sí, el Piano Blau, a molts llocs.
Moltes festes majors, vull dir que havíem treballat moltíssim. I a poc a poc anàvem component cançons i bueno, llavors es va transformar el que era el grup de versions, es va transformar en un grup de música pròpia, no?
De fet, aquell Virginia Band, anys després el vau recuperar de nou també a Ludegas, no? Anàveu compaginant uh-huh. La Porta dels Somnis i Virginia Band.
Sí, perquè, bueno, en els concerts de temes propis posàvem algunes versions que ens agradaven i vam fer com un mix. Va arribar un moment que fèiem com un mix de versions i propi, que per festa major també era més divertit.
Mm-hmm. I el públic ho demana cada vegada més, això, no? Versions.
El públic, el tema de les versions, agrada molt, com que la radiofórmula... Cada, ja des de fa 7-8 anys en vara posa molt poques novetats, eh? Mm-hmm. Les radiofórmules totes, mm-hmm. Cadascuna amb el seu estil tira molt dels èxits, i llavors engegues la ràdio i sentir l'Empordà o sentir cançons de rock en català tota la vida sonen més aquestes que les noves d'aquests mateixos grups moltes vegades, no? I llavors, doncs, el públic també s'ha acostumat a que lo nou li costa, i que això no és que sigui una gran virtut, però és així. Vull dir, no és una gran virtut del
pare. No, també és veritat que les ràdios, no sé, abans obrien més els discs, no? Mm-hmm. O sigui, feien entrevistes i les posaven
moltes
coses.
Sí, les entrevistes
coses
han desaparegut, gairebé, sí, la ràdio musical.
Exacte, ara hi ha molta radiofórmula que el single és la cançó, però no, la gent no descobreix més que la cançó si no es compra el disc. Mm-hmm. Hi ha molta gent que es baixa els temes per iTunes, i clar, igual es baixa
3 temes.
El single i se'n baixa 2 més, aviam què tal, però moltes vegades ja no hi ha la tendència a baixar-se tot el CD, que per mi és una mica una pena, perquè cada CD és com una història, és un moment de la història d'aquell grup. Aleshores, tot aquell CD muntat amb, que si són 10 o 12 temes, té un sentit, no? Per mi té un sentit tot seguit. Quan...
Perquè tu tens un esperit conceptual encara
sí,
d'aquella època.
Sí, però clar, jo soc molt,
història,
no? Molt romàntic en aquest sentit.
Sí, no, ja
s'ha perdut. I clar, i aleshores... abans sí que els grups anaven a tocar i tenien dos o tres singles, però tots els seguidors sabien perfectament totes les cançons perquè tenien els discos.
Mm.
Clar, cada vegada això passa menys. Per tant, estàs més obligat a posar temes, perquè si poses molts temes que la gent, que sí que et coneix molt el superfan, però el que no és tan fan ja no et segueix, doncs clar, és una mica que el concert pot anar-se una mica avall, no? Una mica fa falta algo.
I aquestes versions ajuden doncs a mantenir aquell caliu, no? Aquella participació també del públic.
A més us passa també a molts grups que, clar, el single presentació està molt bé i tal, però sovint no és el que més us agrada o el més difícil o el que amb més gaudiu, no, tocar?
Clar, no.
Sí, perquè el single es busca que la primera escolta entri ràpid, que és normal, perquè la radiofórmula doncs, tens aquella escolta, no en tens una altra, no? Tens aquell input, és molt important, i llavors doncs, les discogràfiques pensen molt. I jo suposo que si nosaltres programéssim una radiofórmula també hauríem de pensar així. Clar, pels grups, quan ens tanquem a l'estudi, aquella cançó que t'agrada més i moltes vegades no és la que agrada més a la ràdio. Però bueno... Però,
clar, sovint hi ha coses que... A més... jo sempre ho dic, no? Que si ara Mark Knopfler no el conegués ningú i presentés els temes, li diria: no em vas amb aquests temes tan llargs, amb aquestes introduccions. Sí. Això no ho podem posar a la ràdio, no és vendible, això.
De
no?
Fet, abans el que feien era el radio edit, sí. Era l'edició perquè les ràdios no es queixessin i el poguessin radiar, no? Sense problemes.
Exacte. Nosaltres en realitat ho havíem fet amb alguns temes, per exemple aquest que sona ara l'Entre
nosaltres.
Tenia, al disc hi havia una versió i a les ràdios havien fet nosaltres un edit una mica més curt.
Perquè es queixaven.
Perquè es queixaven perquè durava 4 minuts i era una mica massa. I llavors vam fer una 3 i algo que no recordo què vam treure. Sempre el solo, sempre el solo de guitarra se'n trobaven fora i no sé, sempre havíem retallat alguna estrofa del mig, no recordo.
Quan la guitarra canta, va fora.
Exacte.
Al principi vau editar el disc com un indio a la terra i ja també la versió en català gravàveu les mateixes bases musicals, no? I la veu, canviava només la veu en castellà a català. Mm-hmm. Volíeu fer una aposta estatal, entenc, i també a nivell de casa. Això després us vau cansar, vau veure que era un esforç que us havíeu d'orientar més, perquè després els posteriors discos van ser en català. De fet, us dèieu La Puerta de los Sueños i La Porta dels Somnis.
Sí, a nosaltres ens va semblar en el primer moment que nosaltres la nostra idea sempre va ser intentar agafar el màxim de públic possible, i com que en anglès era molt difícil, doncs el castellà era el que ens permetia arribar a més gent que en català, per un tema
territorial i de temps i de nombre de gent.
Vull dir, només pensant en aquesta idea. Llavors, la idea de fer aquestes cançons en català, perquè la gent d'aquí, com que nosaltres som catalanoparlants, i era com un detall, nosaltres ho vam fer amb la idea de que era un detall i que era sumar. Això pel context, jo penso pel context polític, a vegades s'entén poc, i llavors doncs durant un temps, bueno, ho vam fer i ho vam defensar, i no, jo penso que era una bona idea, i no vam ser l'únic grup, hi havia més grups que es feia.
Sí, una mica
amb el Dani Flaco, per exemple, ho feia.
Clar, no, una mica com amb el concepte dels llibres, no? Que tu fas un llibre i que el fet de que es pugui fer l'adaptació a diferents idiomes és un èxit.
Uh-huh.
En aquest cas nosaltres teníem una mica la idea de que podíem fer, inclús ens vam plantejar l'opció de fer algunes versions en anglès de les mateixes cançons per poder-les exportar, o sigui, una mica la idea d'aquell que edita el llibre i fa diferents edicions en diferents idiomes. Però
vau notar que no s'acaba d'entendre.
Es mesclava el sentiment polític.
I pel moment també, com que hem viscut doncs, aquest moment, i les relacions entre Catalunya i Espanya són tan complicades, no? I llavors una mica és com que quan anàvem a fora, el fet que féssim les versions en català no ho acaben d'entendre, però en castellà també les entendeix, no? I aquest punt de que et quedes una mica dient, bueno, no entès res, i el d'aquí també li molestava també que féssiu
aquest...
Sí, que és lògic, perquè i més tal com està doncs, el panorama polític, és normal, i cadascú doncs, tenim les nostres idees, però nosaltres ho vam fer per un tema emocional, que no entrava al tema polític, però bueno,
No, a més, la Virginia és completament bilingüe. O sigui,
sí, no, i a més l'adaptació era fantàstica, perquè sí, funcionava igual la versió castellana sí. que la catalana, i això sovint és difícil.
És difícil, i ella ho tenia molta gràcia, amb adaptar les lletres d'un idioma a l'altre. I llavors al final, ja els últims dos treballs, l'aire lliure i el francès, ja no vam fer l'edició en castellà, perquè aquí doncs també ens era més còmode treballar. També nosaltres doncs
us vau fer un espai com la Porta dels Somnis, grup
sí,
català.
Grups de pop, rock, que entrin bé, que siguin radiables i tal, en castellà hi ha molts grups, i en canvi en català ara ja hi ha alguna cosa més, però en aquell moment no hi havia ningú. I, bueno, o no hi havia ningú que es conegués, com sempre, els garatxos, no? I els locals, l'assaig sempre hi ha de tot. Però vull dir que
el tema és la sortida i que es doni a conèixer.
I llavors estàvem molt còmodes amb el català i vam treballar els últims dos discos en català només i superfeliços i supercontents. Però bueno, va ser així.
Per treure els discos vau decidir formar la vostra pròpia discogràfica, Gurbi Jack, per tenir independència, per tenir llibertat i per aprendre moltíssim, que us ha servit, suposo, per entendre aquest món de la música des de l'altra banda.
Sí, és molt interessant per un músic saber com funciona la indústria. És molt interessant perquè, encara que amb aspectes desanima una mica, no? Quan coneixes la indústria dius, mare de Déu, potser és millor que ens anem a tocar blues o jazz o alguna cosa i passem de la indústria, no? Però t'ajuda a veure una altra visió. És la visió del que ven aquella música, no? I, bueno...
De fet, vau apostar per diferents grups. Recordo Filippo Landini, alguns grups que van sortir amb el segell Gurbi Jack, o el Jordi Ninus, em sembla, no?
El Jordi Ninus el vam produir nosaltres a nivell musical, i després, doncs, a Música Global, que...
El va abraçar
i li va anar molt bé. Perquè sempre vam tenir aquesta idea. Nosaltres no vam plantejar Gurbi Jack com un negoci de dir anem a fer créixer una discogràfica, sinó anem a veure si un segell petit pot donar sortida a aquells grups que amb un segell més gran els hi és molt difícil, perquè després puguin passar un gran. I
va passar, no?
I va passar, si per exemple, Filippo Landini va fer dos discos amb Gurbi Jack, i després van fer, ja quan va treure el Som com Som, ho va fer en Pickup, que era un segell més gran. I no era una... Jo crec que era una bona idea.
A més, el concepte era precisament teixir bons ponts amb les altres companyies, no ser un rival.
Una competència.
No, en cap moment. Tenim molt bona relació amb totes les companyies, i la veritat és que s'agraeix.
I amb la Porta vam fer coedició, per exemple, els dos últims discos amb Dismedi. Tenien més possibilitats a nivell de distribució i a nivell de tot, moltes més que nosaltres. I això als Estats Units es fa, per exemple. Hi ha molts segells petits que treballen i llavors doncs pacten amb el gran es fa molt.
I s'estalvien molts problemes legals que tan coneguts són en el món de la música. Abans que se m'acabi, vull gaudir una miqueta d'aquesta versió, perquè a més va ser un moment molt especial per vosaltres. El 2006 editeu Entre Nosaltres, trobàvem el tema que donava nom genèric a l'àlbum, i també dins aquesta peça, que és fantàstica i que després vau tenir l'oportunitat de presentar al Teatre Auditori amb un recull dels vostres temes. Com va ser per fi poder tocar al teatre de la vostra ciutat? Això va ser el 2007,
sí,
no?
2006, el novembre del 2006. Va ser molt maco, i més perquè hi havia aquest quartet de cordes que sent, no? I vam poder posar el piano de cua pel Dani, no? I,
sí.
Dani Campos. Que llavors era santcugatenc, penso. Vivia a la Floresta,
sí.
Pot ser, llavors?
Sí, havia viscut allà, és veritat, però el Dani ha donat diverses voltes, no? Però sí que...
I ell se'n va parar allà, no?
Sí, teníeu, i no sé si el Pol Barbé, hi era també, no?
No, el Jordi Vicat.
Allà no, perquè teníeu, les, teníeu cordes.
Sí, i va venir, el Pol va entrar una mica, ja va entrar pel següent disc, ja s'ha quedat amb nosaltres, ja sempre, per tot el que fem. I hi havia, el Raül també va entrar, el Raül Pérez també va entrar més tard.
La bateria també s'han cobertat.
Va tocava el Salva Suau, a la bateria, en Jordi Vicat al baix. Aleshores hi havia el Fran Montasell,
que ens acompanyava a la guitarra. Les acústiques, i ens feia coros. És veritat, en aquest concert ja va venir.
I va venir la Belinda, potser, a fer els coros?
Ara és que no me'n recordo, perquè hem tingut tanta gent ja amb aquest
temps. El vau enregistrar en vídeo.
En vídeo. Sí. Aquell... va passar TV3, per exemple, un parell de vegades el va passar amb aquell... Bueno,
i va quedar fantàstic aquell concert. De fet, després vau editar en directe.
En directe, que ja...
Em sembla que era l'extracció o no de so, d'aquell directe.
Sí, sí, sí,
més amb la platea plena i...
Sí, jo hi era, recordo, va ser molt, molt emocionant veure-us allà, els tres, al davant, amb el quartet de cordes, versionat, no?, els vostres temes, adaptats una miqueta. Va ser emocionant.
Sí, molt xulo, molt emocionant.
Sí, exacte, i això, no?, el fet d'anar amb una formació diferent, clar, requeria agafar tots els temes que ja estàvem acostumats a tocar-los amb la banda i fer una adaptació diferent, acústica, i va ser molt xulo, un treball d'aquells que recordes amb carinyo.
Aquí tenim un dels singles del següent disc, que va ser el 3. Feia referència a vosaltres tres, em sembla. En recordo la Virgínia fent així. No, això era amb el 5.
Amb el 5, amb el recull.
Sí.
Amb el primer recull. Home, aquesta cançó, per exemple, Plou...
Va funcionar molt bé també a les fórmules.
Molt bé, i a més és curiós perquè l'enèsima cançó d'amor i entre nosaltres van funcionar molt bé, però van tenir una època i després van com... Encara sonar a vegades, però van... En canvi, aquesta continua sonant. Continua sonant a la ràdio. Mm-hmm. És una cançó que no sé què té, que s'ha mantingut en el temps. Ha caducat, bueno, no ha caducat, i que duri.
Que duri.
Això són drets.
Exacte. I és una cançó que és la cançó que més, jo penso que en realitat amb el temps, més ha sonat.
Ha funcionat.
Nostra, ha funcionat millor.
I ha funcionat el videoclip. També sona, es veu el videoclip a les emissores, les poques emissores que queden, que posen videoclips, perquè vosaltres també col·laboràveu amb un amic també que vivia aquí a Sant Cugat. No sé si ara viu, hi viu encara, em sembla que ara ja no.
No, està, bueno, mig viu.
Mig viu.
Mig viu. No, l'Oriol Vinyes.
Sí, l'Oriol, amb l'Oriol vau fer des del primer, no?, des del primer videoclip, perquè vosaltres vau fer ser molt fidels, fèieu videoclips, era com, era necessari.
Sí.
Sí, és molt important, perquè a més, la gent quan veu un grup o alguna cosa, el primer que fa és entrar al YouTube i buscar. I llavors no és el mateix tenir un àudio que tenir un vídeo que surts allà i...
Recordes més la gent quan veus la imatge, no? Veus la cara, és com que acabes de...
I us veiem a vosaltres, primer amb el primer disc, amb el cabell llarg, vosaltres.
Sí, es va veient l'evolució, no?
No, i heu fet fins i tot curts, petits curtmetratges amb videoclips, no? Petites històries.
Sí, hi havia un videoclip que es deia Saltem ben amunt, que era com una peli.
Sí,
era allò que va ser... Bueno, va ser horrorós, en el sentit que va ser molt dur, perquè, clar, és molt complicat, com més història, ja més difícil, però va ser molt xulo.
Molt xulo, les històries i els perills que va arribar a passar a l'Oriol Vinyes per filmar-lo.
Per filmar-lo?
Van ser molts.
Per què? Perquè era...
Bueno, perquè el Vinyes... L'Oriol està a punt de matar-se a cada videoclip que fa. O sigui, ell, si s'ha d'enfilar a algun lloc, s'hi enfila. Això que tots li diem, Uri, no cal.
No
cal. És que el pla no quedarà molt xulo. No cal.
És que ell és un amant dels videoclips, a més, i clar, que li donéssiu vosaltres aquesta oportunitat, entenc que seria al·lucinant.
Home,
per ell.
Sí. Pues sí. Després, som tan amics també a nivell...
Personal, no?
Personal, pues clar, és molt xulo.
Després també hem fet algun videoclip amb el Sergi Abad, que també és aquí a Sant Cugat, que som superamics també, i que fa uns vídeos també molt xulos. Per sort no estan no tan arriscats. Com el de la sirena, o, no? Vull dir, fet,
també,
temes
també
molt guais.
El 2009, any següent, feu el 5, el que dèiem, menció amb la Virgínia amb el cabell curt, i després Aire Lliure.
Pescador. Corren els
És el 2010 i jo crec que aquí ja us adoneu, sou conscients que La Porta dels Somnis és un grup important ja del, que compta en el panorama català. I com es viu això de ser col·lega dels Laxambusto, dels Pets, d'estar al mateix nivell d'anar a TV3, de poder parlar amb els responsables de radiofórmules de les emissores? Com se sent? Clar, veniu d'una altra situació, no? De ser aprenents, entre cometes.
Sí, aquest disc és com... Aquí també hi havia la cançó de tardor, que ens van agafar una cançó de tardor per TV3, per exemple. Mm-hmm. Va ser una època com molt... com bona per nosaltres. O sigui, aquest single, per exemple, sí que me'n recordo que no era el que la discogràfica volia, no era el que les ràdios volien, i el vam imposar nosaltres, una mica. Vam dir, nosaltres pensem que aquesta cançó era lliure, és la que ens ara mateix volem treure, i no era la que la... I ens va anar molt bé. O sigui, no ens vam equivocar, ens va anar bé.
Menys mal, no? Perquè
sí, era arriscat, perquè si no ens haguéssim fotut totes les culpes a nosaltres.
Sí, perquè era una cançó que no tenia no era tan comercial. Mm-hmm. Però nosaltres també volíem, vam dir, bueno, és el quart, i pensem que estem en un moment en què
era el primer que participava una altra discogràfica, no? I llavors havíeu de compartir, cedir en algunes coses,
sí,
entenc.
Però va anar bé. Vull dir, va ser un disc que com a grup també estàvem en un moment que bo entre nosaltres. Va ser, jo potser penso que ha sigut en la millor època de La Porta dels Somnis.
La composició...
aquest disc.
A més, amb un disc que una mica fèiem com un gir en quant al so. Nosaltres havíem fet discos bastant rock, uh-huh, i aquí hi havia com alguns temes més, també hi ha temes molt rockeros, tenia com aquest single més acústic, amb un so una mica especial, no? Buscàvem, uh-huh, vam trobar com coses diferents, coses noves, i ens sentíem com...
I us vau atrevir a incloure-les.
Clar, i molt feliços de que sortissin, no? Perquè una mica al final arriba un punt que vas fent cançons i pots caure en el risc de que sempre et vagis repetint i no trobis res nou, no? I aleshores sempre tens aquesta por com a artista de dir, ostres, igual al final em repetiré com l'all. I no, vam trobar un so nou, vam trobar, i era com...
Això és el que us anava a preguntar. Ara, des de la distància, ja han passat 2 anys, ara estem fent una escolta així per sobre d'alguns dels temes del discurs. Quina evolució musical trobeu en La Porta dels Somnis? Gran pregunta, i pregunta,
gran pregunta.
I pregunta
clar,
complicada.
Seria una mica avorrit, potser, explicar-ho. Sí. Això, perquè seria
no
molt tècnic. Seria molt tècnic. Però
sí que vau començar... hi ha algun, jo recordo, quan us havia entrevistat en algun dels discos que dèieu, aquest disc, les guitarres han tingut més protagonisme, les guitarres elèctriques, o hem estat més rock, després les guitarres elèctriques no tenien tanta... com possiblement aquest, no?, entre nosaltres, però sempre han estat presents les guitarres.
Sí. Potser l'últim disc, el francès, és que és en realitat és un dels discos més rockeros. Precisament el single que era aquest, no. Però vull dir que aquest precisament el single no.
Per això el van agafar.
Home, nosaltres, per exemple, del que estem més orgullosos, el Jaume i jo, a nivell de producció, de so i de tot això, és de l'últim, del francès.
Sí, perquè no ens oblidem que vosaltres produïeu també els discos que no ho hem dit.
Fíem la producció. Però sí que jo el que he vist amb el temps, ara amb la perspectiva i preguntant, hi ha molta gent que m'ha dit, per mi el millor disc és Aire Lliure. O sigui, Aire Lliure, perquè nosaltres estàvem en un molt bon moment a nivell nosaltres intern, algú té que després d'aquest últim, encara que nosaltres a nivell tècnic i de so diguem que és, creiem que és millor, no vam arribar tant. Mm-hmm. És veritat, o sigui, la gent et diu, el francès està bé, però és que Aire Lliure, quan et diuen això és per algú, i si la gent... té sinceritat, et diu, això és perquè aquell...
Vosaltres
té...
éreu més feliços com tocant i amb La Porta dels Somnis amb Aire Lliure. De fet, vau fer un directe el 2000, una edició especial el 2011 d'Aire Lliure, i després el 2012 va venir un francès. un àlbum que és molt positiu. A més, vau incloure alguna manera de tocar la guitarra diferent? Pot ser, Jaume, aquella que fas tiqui-tiqui-tiqui... Ara diré una tonteria.
Ara m'he perdut.
No recordo si és a Aprendre o a La Ingenuïtat.
A La Ingenuïtat, sí.
La Ingenuïtat hi havia...
Sí. Era com un so...
Com si fos una mandolina, sí. Amb una qüestió de 12 cordes.
Sí. L'acústica de 12 cordes, cert.
Perquè la Virginia ens va venir amb una proposta d'un tema que a nosaltres se'ns anava molt de l'estil que nosaltres havíem fet.
Sí, un espai, una mica una vanera, mitja vanera, mitja ranxera, era com una mescla.
Clar, i de cop i volta l'Uri i jo ens hem mirat dient, però això, que, perquè el tema és xulo, però...
Què fem amb això?
Com ho hem de fer, això se'n va, no? I aleshores hi havia dues possibilitats, o desestimar el tema, però era una pena perquè és xulo, o bé buscar algo diferent.
Una manera.
Exacte, reinventar-se, no? I vam decidir que el seu era reinventar-se i buscar... Aleshores vam intentar buscar aquest so. Escolta, doncs, va, anem a fer com si fos una ranxera realment, o... Bueno, ranxera, vanera, digue-li com sigui, he portat el nostre estil sense conèixer gaire aquests dos estils, vull dir. Però vam intentar buscar això i vam disfrutar molt, també. Vam riure molt, ens vam passar molt bé.
Anem a mirar La Ingenuïtat, aviam si trobem aquest punt que deia.
Jo m'hi aniria abraçant com qui s'abraça el més vulnerable del món perquè no mori mai, i m'hi aniria acostant, anar temptat a les formes correctes i a les convencions socials, i li faria un palau amb un jardí perquè hi campi com vulgui, com una obra d'art. A La Ingenuïtat, dos que s'enamoren de la lluna.
És que recordo veure aquest moment en l'acústic i dir, ostres, com ho fa el Jaume, això?
Bueno, era imaginar-se que portava aquell barret, no? De mexicà, no?
Imagina que se'n va quedar el tring-tring-tring-tring, però no sabia com explicar-ho. Finalment ja m'heu entès. Per fer la selecció, nois, ha estat complicat? Ho teníeu clar? Perquè hi ha temes que no han estat singles de discos, sinó que eren d'aquells temes que heu rebuscat, no?
Sí. Bueno, la veritat és que jo vaig fer una selecció, els hi vaig enviar per mail i em van dir que els hi semblava bé. I a la Virs hi van així. Sí. No, vam pensar una mica amb les que... Ai, hi havia algunes obligades perquè eren singles i...
Aire lliure, entre nosaltres... Molta.
I algunes que nosaltres pensàvem que haguessin pogut ser singles i no ho van ser. Una mica aquest va ser el criteri.
Allò que
no?
Dèiem abans, no? D'aquells sí. temes que dius, per què no funcionen si...
Sí, inclús, per exemple, la tercera cançó, és d'alta baix, que no va ser single, però nosaltres pensem que és una cançó que ho hagués pogut ser, tenia aquell, però després, però no,
aquí la tenim.
Potser no ho va ser-ho perquè és molt rockera, però
jo és molt La Porta dels Somnis.
Sí.
El 2012, amb aquest punt, un francès, de fet, vau compartir cançó, participació a la Marató, amb el Salva, amb el Tornarem, aquell fantàstic que va sonar impressionant i que va agradar tantíssim. Com va ser compartir i participar en aquest esdeveniment tan important a Catalunya?
Bé, la veritat és que saps aquestes coses que passen, que els grups vas buscant busques i et costa, no? I a veure si podem tocar aquí, intentes tocar allà i no et surt, no et vola, no el que sigui. Aquí és que ens van trucar, ens van dir, la gent de TV3 ens va dir, volem fer una versió del Tornarem de l'Alexandre Busto amb el Miquel Bosé i vosaltres. I clar, evidentment, quan a tu que et diuen això,
sí.
Pues venga, va. Doncs sí. No?
On hem d'anar?
On hem d'anar? I llavors, bueno, el Miguel Bosé va gravar a Madrid, nosaltres vam gravar aquí a... A més a més, vam gravar el mateix estudi que gravàvem sempre els discos, també és casualitat, perquè ho fan allà, diverses cançons, i llavors, pel tema del programa, com que el Miguel Bosé no podia ser-hi, llavors van tenir la gran idea de que ho fes el Salva.
De fet, és el tema que més va funcionar, no?
Sí, i la versió amb el Salva, clar, és que és impressionant, perquè entre que és una cançó que ell... que a ell li agrada, que és seva, que com a cantant, doncs...
Ja li va bé, li
sí,
va perfecte.
Sí, no... Vull dir, el Miguel Bosé com a personatge que... molt bé, però com a cantant doncs no el podem comparar amb el Salva, no? I llavors, doncs clar, aquesta versió va ser increïble, no?
Sí, perquè la Virgin, igual la Virgínia i el Salva estaven igual en capacitat de vocal, no? Que amb el Miguel Bosé no era...
Sí, i també una manera també d'agafar i dir, abans anem a buscar tant a fora, tal, i després tenim aquí a casa algú que canta, que és impressionant, no? I,
clar.
I aquest tema l'heu inclòs.
Està aquí, és la novetat, és aquest tema no hi és enlloc, i perquè clar, dins de la Marató hi ha la versió amb el Bosé, no hi ha aquesta clar. Versió. I llavors, home, era de les coses que... Nosaltres ja ens vam quedar amb la cosa de dir hem de fer alguna cosa amb aquesta versió, perquè és que si no, no hi és enlloc. I en el YouTube, entre els diversos vídeos que hi havia, igual té 300 i pico mil visites, no? Visionats, vol dir que és una cançó que a la gent li ha agradat. Les versions amb el Salva. I,
és bueno, que emociona. És un tema que emociona.
Sí, a més, el Jordi Cubino, el productor, ho va fer molt bé perquè les veus quedessin bé i compensades i la Virgínia no hagués de cantar molt greu, el que va fer és que va pujar un to i mig la part de la Virgínia i hi ha com un canvi de to molt maco que apareix que en el tema original no hi és, però el tema estava en que després la part més alta també quedava pujada un to clar. I mig, o sigui, havia quedat més amunt, no? I clar, el Salva ja quedava molt amunt en la versió original, així que es va trobar el pobre amb la sorpresa de que es va trobar que allò que ja era difícil cantar ho tenia
el doble,
un to i mig més amunt, que és moltíssim.
El tio va i arriba.
I aleshores, clar,
és una veu espectacular.
Era el moment de dir, això és impossible, i l'impossible es va fer realitat.
Ho farà, i ho va fer.
Sí, sí, sí.
Sí, perquè possiblement era més fàcil per la Virgínia, no? per la veu femenina.
Sí, bueno, puja molt també, sí, aquest no? Tros és escandalós, però realment però pensàvem que l'altre ja era...
Ara he dit no és fàcil per la veu femenina i enteneu-me que ni ho penso provar.
Jo no penso provar la part greu del Salva, vull dir que... I a més el Feo, ostres, li dona un subidon també que és brutal com canten.
El 2012 és quan, dos anys després, el 2014, feu gira, presenteu aquest disc i s'acaba La Porta dels Somnis. No s'acaba indefinidament, feu una pausa indefinida, és el que vau dir. Per què? Què va passar? Es va esgotar La Porta dels Somnis?
Bueno, realment el francès ha sigut el disc que s'ha venut més de La Porta dels Somnis, o sigui, inclús més que el primer, que estàvem en una època encara es venia alguna cosa. I vam entrar a les llistes de vendes de l'estat espanyol amb un disc en català i realment va tenir una... Vull dir, és un disc que va funcionar molt bé i bueno, va arribar un moment que vam dir bueno, fins aquí hem arribat i el que vam intentar compondre alguna cançó més no acabàvem de trobar la... Una mica, jo penso que nosaltres començàvem a estar també molt centrats en el tema de Saltós, que és un tema que no té res a veure amb La Porta dels Somnis, no anem a singles, és un altre estil, és una altra manera de tocar la guitarra, és una altra faceta diferent. La Virgínia també tenia altres idees de fer altres coses.
De fet, ha fet una escola de música i de teatre musical.
Teatre que
a Rubí, ha tornat al teatre musical també,
i que els hi va molt bé, i bueno... Vam veure que era com, bueno, és com a, sí, com aquelles parelles que hi ha un moment que diuen ja no tenim en comú el que hi havia abans i no té sentit, doncs musicalment parlant ens vam trobar amb aquest
cadascú
punt,
cadascú buscava no? alguna mica diferent i veus que no estàs que has de començar
a renunciar
al que busques tu internament per aconseguir la unió, no? I vam decidir que era millor no...
Possiblement vosaltres us vau cansar de la indústria musical, de tot el que comportava estar en el primer nivell d'un grup de pop-rock català i vau decidir fer el que vosaltres volíeu de veritat, per exemple, sí. Amb Saltós.
Sí, és una renúncia, perquè estar al primer nivell del panorama t'ajuda molt, t'ajuda econòmicament i t'ajuda a nivell de com et veuen situat la gent, no? Perquè la gent hi veu més que no pas hi sent.
Ja.
En el sentit de, vull dir que tu pots tocar molt bé, però Hi ha vegades hi ha gent que no toca massa bé, no? I està al primer nivell, vull dir, així ho veiem. I gent que toca molt bé i ja està, i gent que toca molt bé i no hi està. I estar al primer nivell t'ajuda a com et veuen els demés i com estàs. Llavors, a nivell de màrqueting i econòmicament, no és una bona decisió. Sí, sincers, és millor continuar. A nivell emocional i a nivell artístic, doncs, quan... si veus que en aquell moment estàs en una altra pel·lícula, doncs és millor estar en la pel·lícula que sents en aquell moment.
I deixar-ho en el moment àlgid, no? Quan, amb el disc que més va vendre, quan havíeu participat a la Marató, i comenceu amb Saltós. Vosaltres sou Oriol i Jaume Saltó i feu els Saltós. És el projecte que teníeu a casa quan éreu, quan sí, us junteu i dieu, va, anem a divertir-nos a tocar la guitarra?
Clar, els seus germans... de fet, ell va començar a tocar la guitarra abans que jo, però clar, era, jo quan vaig començar a tocar la guitarra era com que tenia un profe particular a casa, no? O sigui, era molt fàcil, bueno, relativament fàcil, i aleshores, clar, jo sempre, ostres, Uri, va, anem a tocar alguna cosa, va, ajuda'm, ensenya'm alguna cosa i tal, fins que arriba un punt que aleshores...
Era com una tècnica Suzuki però familiar.
Exacte. I a partir d'aquí, doncs, d'aquell em van anar ensenyant coses. Bueno, van començar a sortir idees, allò de improvisem una estona, improvisem, i d'aquelles improvisacions, ostres, però això m'està agradant, ostres, i d'aquí va començar a sortir la idea, o sigui que ve des, és com si fos un grup que està des de sempre, diguem, no? Des que vam començar a tocar els dos, està la matriu allà, no? El que passa és que evidentment després, doncs, doncs l'hem pogut desenvolupar i poder fer els tres discs que tenim ara. I
en aquests discs es veu que us ha encantat al llarg de la vostra vida Mark Knopfler, que el blues també us apassiona, que us agrada experimentar amb tècniques noves, amb el finger picking. O sigui, que aquí trobem els Saltós sense tenir en compte la comercialitat.
Exacte, sí. Clar, perquè nosaltres com a guitarristes ens agraden molts estils a nosaltres, no som d'aquesta gent que és que jo només m'agrada allò, que està molt bé, però a nosaltres ens agraden moltes coses, i llavors a la Porta dels Somnis, no, per exemple, és un grup que no et permetia fer molts estils, vull dir, teníem ja doncs un públic i una manera de funcionar, aquí podem fer el que ens dona la gana, és, en aquest sentit, estilísticament parlant, i que això és el que ens ha fet créixer com a guitarristes, i llavors et sents superbé fent això.
Tres projectes que a més els heu produït vosaltres, i ara també esteu orientant, ja, Oriol, ja encara més llibertat, perquè estàs preparant el teu projecte en solitari.
Sí, però durarà poc. Ja m'explico. M'explico que no és un projecte que jo me'l plantegi a llarg plaç, com jo desenvolupar una carrera. Això és, per ser ràpids, per explicar-t'ho ràpid, jo vaig començar a tocar la guitarra espanyola als 11 anys, i al cap de poquet, de seguida ja em vaig enganxar amb la guitarra elèctrica, m'agradava molt el rock, el heavy, tocava, i la guitarra espanyola es va quedar allà, que es va anar podrint allà a l'armari, no? I llavors, ara fa un any i algo, em va agafar la cosa que vull tornar a tocar la guitarra espanyola. A mi em passen aquests rampells.
Té punts, l'únic té punts.
I tires hores i hores
amb la guitarra. Il·lusió. I llavors em vaig preparar, a més, bueno, la meva manera de tocar, he fet com un híbrid per tocar la guitarra espanyola, mig amb pua, mig amb els dits, i llavors em vaig preparar uns temes i vaig dir, hòstia, per què no ho gravo, això? A més, faré 40 anys aquest any, faig 40 anys.
És el disc de...
I dic, però em faig un regal, en comptes de comprar-me alguna cosa, em pagaré el disc, perquè no em vendré ni un, i jo em vaig pagar la pasta, i jo, per fer-ho, gravaré aquests temes,
però
és una cosa...
Jo te'l compro.
És una cosa que em faig com un regal per mi, però que sí, que jo trobaré el disc i el presentaré, intentaré, però vull dir que no és un projecte que vagi més enllà d'aquest disc. Després gravem un altre disc amb el Jaume.
En Saltós teniu temes ja preparats?
Sí, n'haig de preparar molt, perquè si no aquest home se me'n va sol.
Clar. Em sembla que el lligam aquí... és massa aquí. Fort. Després, les vostres classes particulars que en teniu, a l'Aula de So, a l'Escola Europa, després la teva participació a la PUA, també un espai musical molt important aquí a Sant Cugat, o sigui que esteu molt, molt actius, continueu en el món de la música, i ara us demanaria amb quin tema ens acomiadem. Va, feu un...
Ostres.
Tu vas fer la selecció, Jaume, va.
Ostres, et toca, Jaume.
Espera, deixa'm pensar això.
Tachan. Jo vaig preparant aquí el CD, que m'heu portat el CD. Després en farem una foto i acomiadarem aquesta entrevista amb el tema que vulguis, Jaume.
Vinga,
quina pressió.
Un francès.
I quin track és?
Perdona, sí, espera, 12.
12.
T'havia de mirar perquè de memòria encara no m'ho sé.
Doncs amb un francès ens acomiadem amb el tema que donava nom genèric al vostre últim treball, el més venut, recordem, Oriol i Jaume, moltes gràcies per venir a Cugat.cat de nou per parlar de La Porta dels Somnis.
A vosaltres. A vosaltres,
Jessica. I quan tingueu els vostres projectes ja sabeu que aquí l'escoltem i el parlem. Molta sort.
Molt bé, merci.
Sóc amb els ulls tan...